Va, d'aquí a només 5 dies arriben finalment aquestes eleccions generals que ens van aparèixer per sorpresa després de les eleccions municipals. Una campanya electoral que s'està fent llarga, que està sent intensa i que diumenge haurà de clarificar què passa amb la presidència del govern espanyol. Per entrada haurà de clarificar quina és la composició del Congrés dels Diputats, però vaja, a partir d'allà serà evident, o pot ser bastant evident, quina configuració quedi el govern espanyol al llarg d'aquest proper estiu. Recta final, per tant, d'aquesta campanya electoral. Avui ens acompanya Gerardo Pisarello, que és el número 2 de Sumar en Comú Podem a la candidatura d'aquestes eleccions per Barcelona. Senyor Pisarello, com estem?
Què tal?
Molt bon dia. Gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.
Deia que se'ls fa llarga, això d'una campanya electoral en 20 de juliol, ja pràcticament avui dia 19.
Sí, Déu-n'hi-do. M'imagino que hi ha molta gent que ja vol que es voti.
Això arribarà diumenge. Venim d'un debat electoral aquesta nit a TV3. Què li ha semblat?
Doncs m'agraden molt més els debats a les televisions públiques, ho haig de dir, de veritat, que aquell debat que vaig veure entre el senyor Feijóo i el senyor Sánchez, que em va semblar, bueno, la veritat, força vergonyós, no? Força vergonyós perquè per tot el que se li va permetre, doncs, al senyor Feijóo allà, que després es va veure que moltes de les coses que deien eren, diguem-ne, no eren veritat, que eren obertament mentides i no va haver ni tan sols una moderació. I en canvi, els debats que he vist tant a TV3 com a Televisió Espanyola, doncs, miri, cadascú ha pogut expressar les seves idees, em sembla que dignifica una mica més, no?, la tasca política, perquè la gent pot escoltar les opinions dels diversos partits amb una certa serenitat i una certa tranquil·litat, que és el que hauria de ser.
Mm-hmm. Aquesta nit n'hi ha un altre debat, per cert. Hauria de ser 4, però serà 3, perquè diu Feijóo que no hi va.
Bueno, doncs és que jo crec que ell ha vist, diguem-ne, quina és la lliçó, no? Va anar a una televisió privada que afavoreix els seus interessos i allà, com deia, va poder inventar-se, per exemple, que el Partit Popular, doncs, sempre havia defensat l'actualització de les pensions de les persones, dels nostres avis i àvies, i això no era veritat. Uh-huh. I, en canvi, quan va anar a una entrevista on hi havia una periodista com la senyora Sílvia Inchaurrondo, va voler repetir el mateix i ell allà va constatar en el moment i li va dir: senyor Feijóo, el que està dient no és veritat, no? I va dir: no, però si m'equivoco, jo li demanaré disculpes. Doncs encara estem esperant les disculpes.
Bueno, avui
no
rectifica La Vanguardia. Avui, disculpes no ha demanat, però avui és veritat que l'entrevista a La Vanguardia reconeix que no va estar fi.
Sí, ell havia dit que demanaré disculpes. Encara estem esperant que es produeixin aquestes disculpes i jo crec que ja se li està sortint car, perquè és un mètode, això ho explicava Yolanda Díaz i tota la gent que el coneix de la seva vida política a Galícia, no? Que no és el primer cop que ho fa. I la veritat és que sorprèn moltíssim, perquè normalitzar la mentida sistemàtica en política a mi em sembla que és quelcom molt preocupant i que degrada molt el debat públic, no? Per tant, jo celebro que hi hagi periodistes que facin la seva feina i que quan una cosa no hi és, li diguin les coses. I crec que no hi serà en aquest debat de la televisió pública, bueno, perquè li fa por no en sortir-se amb aquesta estratègia ja.
Ahir, crec que va ser ahir, si no recordo malament, en un míting electoral, Pedro Sánchez, ja sé que no és del seu partit, però Pedro Sánchez parlava de les enquestes i de la situació política que hi ha, i hi havia un moment en què ell deia: estem un moment en què el PSOE i l'esquerra estem de remuntada. Ho dic perquè s'ha parlat molt durant aquesta campanya electoral de si Feijóo ja ho tenia guanyat, de si el Partit Popular era evident que guanyaria les eleccions, i el dubte només era si podria sumar una majoria absoluta en aquest cas amb el Partit Popular. Vostè creu o sap o té la percepció o les enquestes que li diuen que l'esquerra, i per tant inclòs el seu partit, estan de remuntada en aquesta campanya electoral?
Home, jo crec que hi ha una tendència que és clara. Després de les eleccions del 28 de maig, sobretot el que és diguem-ne, el nostre espai, no? De l'esquerra, sí que hi ha hagut una millora, diguem-ne, contínua, no? Primer, en el nostre cas, quan es consolida una proposta com Sumar, que en realitat és una unió de 15 partits polítics, que déu-n'hi-do, 15 partits polítics, des de més per Mallorca, per Menorca, passant per Compromís, per Podemos, etcètera, no s'havia fet mai, però fem una unió, perquè sabem que amb aquest sistema electoral, si les esquerres no anàvem unides, era pràcticament impossible, no?, que avui estiguem discutint si encara hi ha partit i pot haver-hi una reedició del govern d'aquest govern de coalició progressista i plurinacional. A partir d'aleshores, jo crec que s'ha anat produint un increment i ara la majoria de les enquestes reconeix, per exemple, que Sumar està a punt de deixar a Vox en la quarta posició, que això jo crec que seria, no només des del punt de vista real, sinó simbòlic, un missatge cap a Europa, on diríem, bueno, doncs aquí aquesta ultradreta, no?, que parla de la manera que parla, amb l'odi que parla, quan es refereix a col·lectius en situacions de vulnerabilitat, a persones febles, etcètera, etcètera, pot quedar en quarta posició i pot haver-hi la possibilitat doncs, d'un govern alternatiu. Això està sobre la taula i per això nosaltres creiem que aquest 23 de juliol hi haurà un vot decisiu, que és el vot de Sumar, perquè és el que permetrà doncs que reediti aquest govern de coalició amb aliances àmplies amb altres forces polítiques o que tinguem un govern entre Feijóo i el senyor Abascal, que m'agradaria a mi que no fos així, però que cada cop que obren la boca i plantegen el seu punt de vista sobre la realitat, doncs a tots ens recorda els tos, les paraules, les imatges que es feien servir durant el franquisme, i això seria una notícia molt, molt greu.
Que passa que vostè sap, senyor Pisarello, que aquí a Espanya el resultat electoral per traduir els vots en escons s'hi aplica la llei d'on.
Clar.
La llei d'on els pot acabar perjudicant a l'esquerra, en el sentit de múltiple oferta.
Exacte.
Vot dividit, els poden votar molts i que això molt i que això no es tradueixi igual en diputats. S'ha equivocat l'esquerra veient cap a on anava aquest 23 de juliol, no anant junts, per exemple, a Sumar i Podem, tenint en compte que Yolanda Díaz va tenir problemes amb la configuració de la pròpia llista, però en canvi en cap moment s'ha detectat una falta d'entesa amb Pedro Sánchez.
Però no anar-hi junts en quin sentit? I anem junts, no? Sí. Sumar està integrada per 15 forces polítiques.
Sí, però el vot no, amb els socialistes. Això li dic, en joc en relació amb el vot útil, em refereixo,
Bueno, no, perquè nosaltres pensem que en aquest país sí que cal una opció diferenciada del Partit Socialista, no? Això no... És a dir, nosaltres no podem tornar al bipartidisme, aquest seria un altre risc, perquè ja hem vist com funciona el bipartidisme a Espanya, no? I el bipartidisme a Espanya, aquest turnisme que tan agradava al segle XIX, jo crec que ha estat un factor d'empobriment de la democràcia en molts sentits. El Partit Socialista, quan només ha tingut el PP, doncs ha tingut una tendència a fer coses conservadores, es va produir la famosa reforma de l'article 135 de la Constitució, per exemple, no?, que prioritzava el pagament del deute als grans creditors i als grans bancs per sobre dels serveis públics. Per això nosaltres era una total anomalia. Creiem que no es pot tornar aquí i creiem que per primer cop en molt de temps hi ha una esquerra nova, una esquerra de nou tipus, una esquerra que és moderna, en aquest cas una coalició d'esquerres que té al capdavant una dona, com Yolanda Díaz, que és una dona que ha demostrat que sent una dona d'esquerres sap gestionar, que entén com funciona el govern, que pot fer coses útils sent ministra de Treball i que ho va fer, no?, millorant les condicions de vida de moltíssima gent treballadora, de moltíssima gent jove que va tenir contractes indefinits, que va veure com pujava el salari mínim. Evidentment, queden moltes coses per fer, però jo crec que ha estat un gest de responsabilitat que les esquerres, dins de la seva enorme pluralitat i riquesa interna, vagin unides precisament perquè tenim un sistema electoral que és injust.
Fruit d'aquesta unió, una de les coses que els retreuen a vostès, senyor Pisarello, sovint els diuen és que els de Yolanda Díaz són comunistes. Són vostès comunistes, senyor Pisarello?
Bueno, hi ha una pluralitat molt gran. La Yolanda Díaz ve d'una família de Comissions Obreres, ve de la família d'un partit comunista, que vull recordar-ho, a Espanya va facilitar que es conquerissin llibertats i drets bàsics, no? No és la meva tradició política, jo no vinc del Partit Comunista, no és la meva tradició, però tinc molt de respecte per molta gent que se la va jugar durant la transició, lluitant contra el franquisme, i per tant, quan es fan aquest tipus d'acusacions, només les veig per part de forces polítiques que en realitat són obertament antidemocràtiques en moltes de les seves caracteritzacions i que quan parlen de comunisme, parlen del comunisme com parlava Franco, no? Com si fos una mena de dimoni amb cua. I avui, si estem parlant de comunisme només de persones que defensen doncs, els drets de les classes treballadores, els drets de les persones en situació de vulnerabilitat, doncs això hauria de no només estar normalitzat, sinó que hauríem d'agrair a molta d'aquesta gent que va lluitar perquè hi hagi diguem-ne els drets democràtics i les llibertats que tenim avui.
Una de les qüestions que està apareixent aquests dies, en parlen molt els mitjans de comunicació, els analistes, senyor Pisarello, que hi ha molta gent que no acaba d'entendre per què les enquestes no els van bé, no els van bé en el sentit que no els donen la victòria, tenint en compte que segurament la seva acció de govern, malgrat amb algunes excepcions, com qualsevol acció de govern, però en general no ha sigut una acció de govern que hagués de derivar forçosament en un mal resultat electoral. Per què els passa això?
Jo crec que és un fenomen que està passant a molts països del món, no? Perquè si veiem aquesta onada com conservadora que s'ha produït doncs, a Itàlia, a Grècia, a molts llocs d'Europa, que els Estats Units continua sent i Amèrica Llatina, jo crec que hi ha un ús dels mitjans de comunicació i de les xarxes socials per part d'algunes forces d'extrema dreta molt, molt perillós, on s'està normalitzant, com dèiem abans, la mentida, les fake news. Allà tenim un problema, no? Jo crec que això ha tingut un pes. Però després hi ha una realitat, també. Aquí s'han fet coses importants amb aquest govern de coalició. En termes macroeconòmics, si ens hi fixem, veníem d'una pandèmia, una guerra, una situació molt, molt dura. La gestió, comparada amb altres països d'Europa, va ser força bona, però els problemes continuen sent-hi. La guerra hi és, no? Avui hem aixecat i veiem que, novament, doncs, la inflació pot tocar temes com la cistella d'aliments, com el preu del lloguer, com el preu de les hipoteques per gent que té una hipoteca variable. És a dir, el que s'ha fet és bo, però cal anar més enllà. Això està claríssim. Hi ha molta gent que està decebuda amb la política perquè, malgrat tot el que s'ha fet, si tu augmentes el salari mínim però després la inflació et menja doncs, aquest augment, tens un problema. Sents que la democràcia no està sent prou útil pel que tu necessites. I per això jo crec que s'han de fer coses doncs, encara més valentes i s'ha d'anar més lluny. I per això, com li deia abans, nosaltres creiem que això el Partit Socialista mai no ho farà sol. No? El Partit Socialista, si està sol, és molt més permeable a aquests interessos conservadors, per exemple, en l'àmbit de l'habitatge, ho vam veure. No? Volíem aprovar una llei pel dret a l'habitatge, la primera en 40 anys de democràcia, que per fi decidís que calia posar uns límits a l'especulació desenfrenada. Va costar moltíssim. Va sortir fins i tot, que a mi em va fer molta... em va produir molta tristor que sortís el senyor Joan Clos, que havia estat alcalde de Barcelona, defensant els interessos de la gran patronal immobiliària perquè no es toqui això. És a dir, precisament perquè hi ha gent decebuda perquè molts canvis no han arribat a la seva economia quotidiana, a les seves coses del menjar, jo crec que no s'ha pogut consolidar en vot tot el que va fer el govern anterior.
Però no s'ha pogut consolidar perquè no ho han explicat prou bé, senyor Pisarello?
Bueno, hi ha hagut, no, ja dic, hi ha hagut d'una banda un problema de pedagogia, no tenia els mitjans suficients per poder fer-ho, no és que tinguis tots sí, els mitjans...
Però tenien una roda de premsa cada dimarts del Consell de Ministres que s'emet en directe per televisió.
Sí, jo crec que ja s'ha fet un esforç gran per explicar-ho, no? Però no n'hi ha prou. Si tu després tens unes televisions on surten personatges des de Jiménez Los Santos fins a Ana Rosa Quintana, etcètera, etcètera, no? Dient que això no és veritat o generant fake news que són evident sobre molts temes, és molt difícil contrarrestar-ho. Però també vull dir, hi ha una insuficiència en moltes polítiques que s'han fet, que eren molt millor del que teníem, però no del que necessita molta gent. Per tant, aquí també nosaltres hem de fer, per dir-ho d'alguna manera, una certa autocrítica. No és només una cosa d'autocrítica, cal més força per poder fer determinats canvis i per això nosaltres creiem que aquesta força només pot venir de l'existència de forces polítiques amb sensibilitat social que siguin valentes, que entenguin que hi ha canvis importants que s'han de fer en un moment com el que estem i no merament canvis cosmètics, perquè la gent els necessita. I si per fer-los s'han de tocar interessos poderosos, doncs has de tenir la valentia per fer-lo, i això és el que nosaltres oferim.
Parla vostè d'aquestes polítiques valentes que diu s'han fet bàsicament perquè vostès estaven al govern, perquè el PSOE potser no les hauria fetes. Mirat en perspectiva... Van apretar massa amb la gestió de la llei del només sí és sí i com introduir-hi canvis, senyor Pisarello?
Bueno, jo crec que globalment s'ha de dir que ja havia passat, no, amb el Ministeri d'Igualtat durant la gestió del president Rodríguez Zapatero. No? Jo crec que durant aquests canvis en l'àmbit del dret de les dones, dels avenços del feminisme... eren canvis exigits pel carrer, no? Les manifestacions del 8 de març... I ja havia, i com tots els canvis que comporten... Cada conquesta d'un dret comporta la limitació o l'abolició d'un privilegi, això és així. I que si s'han afectat, diguem-ne, per això, doncs reacciona, no? Jo crec que els canvis que es van fer des del Ministeri d'Igualtat són canvis que no van contra els homes, van contra el masclisme, que és una cosa diferent, van contra l'homofòbia, que és una cosa diferent... han anat dirigits sobretot a disminuir el dolor que produeixen doncs, les agressions sexistes, que produeixen l'homofòbia, etc. I jo crec que són molts els homes que hem entès que hem d'acompanyar a les dones que lideren, diguem-ne, aquests canvis, no? Jo per això estic força orgullós de la feina que ha fet Irene Montero. Crec que és una dona jove, valenta, i que globalment el que ha fet del seu ministeri ha estat un avenç, no?, per drets i llibertats bàsiques. Que ha generat molta oposició, però que ha estat bé.
Per què no la reivindiquen més, la figura d'Irene Montero? Ja sé que vostè ara ho ha dit, però aquesta campanya electoral la veig molt més a prop d'Esquerra Republicana que de vostè, senyor Pisarello. Ha fet actes fins i tot amb la consellera Tània Verge, i crec que el senyor Rufián l'esmenta a cada míting que fa.
Bueno, mira, la vaig veure ara fa dos dies, vam estar precisament amb l'Ada Colau, i vam estar junts a Madrid, no?, perquè es feien els 50 anys, un acte de recordatori dels 50 anys del cop d'estat contra Salvador Allende, i allà hi vam coincidir amb ella, amb el president Zapatero. O sigui, tenim una relació, diguem-ne, estreta. Home, les reunions amb la consellera Verge estan justificades, no?, són trobades institucionals, comparteixen polítiques semblants, que nosaltres també compartim. Crec que la gestió que es fa de polítiques feministes des de la Generalitat també són correctes, i per tant ho trobem dins de la normalitat. Una altra cosa són les negociacions de llistes electorals, fer a correcuites una candidatura de 15 forces polítiques, però jo crec que Irene Montero, ja dic, és un actiu en la política espanyola, és una dona, dona
Irene
jove.
Irene Montero podria sumar en aquesta campanya electoral, per exemple?
Bueno,
o restaria sempre que sigui un acte electoral seu?
Ara està, home, hi ha gent de Podemos que va a les candidatures, no?
Sí, però jo el pregunto per Irene Montero, senyor Pisarello, no per gent de Podemos.
Jo ja l'he dit, jo he estat amb ella ara a Madrid, i crec que és una persona, diguem-ne, no només que suma, no?, sinó que és un valor dins les esquerres. I ara vostè em preguntava pel cas del Gabriel Rufián, que és una persona per la que també tinc apreci, però quan el sento tan repetir de manera constant, no?, parlant d'Irene Montero, fent elogi d'Irene Montero, a vegades penso, bueno, potser surt i deixa el primer lloc d'Esquerra Republicana a un activista com Irene Montero, que sigui feminista, però no he vist que passi això. Per tant, crec que té més a veure amb una estratègia electoral, no?, que no amb una convicció íntima, perquè no he vist que li ofereixi ni a Irene Montero anar de número 1, ni que ell s'aparti perquè hi vagi una dona en aquest lloc.
Vostè parlava abans de la necessitat que vostès, evidentment, treguin un bon resultat electoral, que ha d'anar acompanyat sí o sí d'un bon resultat electoral de Pedro Sánchez, perquè si no, evidentment, no és plantejable que hi hagi un govern alternatiu al del Partit Popular. Vostè és dels que descarta una abstenció del PSOE, cas que el senyor Feijóo necessiti a Vox per governar?
He vist el titular de La Vanguardia avui de Feijóo, que Feijóo ja va per aquesta línia, no? Jo crec que seria...
Alfons Mancilla esquiva, em sembla el senyor Feijóo.
Sí. Jo crec que seria un suïcidi, no?, que seria la fi del Pedro Sánchez acceptar una cosa d'aquestes característiques. En tot cas, vull dir que hi hauria una àmplia majoria de votants socialistes que no ho entendria. No ho entendria, entre altres coses, perquè si vostè em diu Alberto Núñez Feijóo o Alberto Díaz Ayuso o Isabel Núñez Feijóo, és que serien el mateix. El senyor Feijóo no és un senyor moderat. En algun moment s'havia pensat que el senyor Feijóo podia ser com Angela Merkel, no?, una dreta moderada, disposada a fer coses sensates, a arribar a acords, i jo crec que això no és així. Estem davant d'un senyor extremista que té un programa molt, molt, molt extrem, que ja dic, ha justificat violència contra les dones, que ha mentit en matèria de pensions. A veure, que és un senyor que té fotos amb un narcotraficant a un vaixell a Galícia en l'època que les dones gallegues patien pel tema de la droga.
Vostè creu que un govern amb el Partit Popular, amb Vox o sense Vox, no hi hauria cap diferència?
Bueno, la veritat, home, és més greu si és Vox, però un govern del Partit Popular amb Feijóo, un govern controlat per Aznar, per Ayuso, seria un govern que implicaria retrocessos claríssims. Nosaltres, ja li dic de manera clara i contundent, en cap cas investiríem un govern d'aquestes característiques ni permetríem que hi hagi un govern d'aquestes característiques, no? Perquè, ja dic, estaríem davant d'un govern aznarista-ayusista. El que passa és que probablement sense Abascal demanant algun tipus de ministeri, però la diferència no seria tan important.
Dic perquè una de les coses que els tocarà als partits un cop estiguin al Congrés dels Diputats és gestionar el vot que han donat els ciutadans a l'hora de conformar un govern, i a l'esquerra els pot passar que hagin de negociar per intentar formar un govern, o que aquesta possibilitat no hi sigui i que hagin de decidir si Vox entra en un govern o no.
Pel que jo estic treballant, és per deixar Vox en la quarta posició, per llançar un missatge a Europa i al món i dir-li aquí, a Espanya, a Catalunya, perquè crec que Catalunya serà decisiva perquè això pugui passar, no hem permès que la ultradreta quedi en tercera posició. Hem desplaçat a la ultradreta, hem desplaçat una candidatura que, ja dic, neofranquista, neonazi fins i tot en moltes de les seves caracteritzacions, que representa els interessos d'un percentatge mínim de la població, perquè representen grans interessos econòmics i s'amaguen darrere de tot aquest discurs cultural que fan contra les dones, contra les persones migrades. És a dir, una candidatura, i ho puc dir en una ràdio com Estel, anticristiana en els seus principis bàsics que defensa, no? Que es colpegen al pit repetint coses, però que el que diuen va totalment en contra. Ara vaig estar fa poc de temps al Vaticà veient el Papa Francesc, i la veritat, jo escolto la gent de Vox dient-se catòlics, dient-se cristians, i em fa vergonya, em sembla que és d'una hipocresia absoluta, i em sembla enormement perillós, i jo per tant espero que Catalunya sigui decisiva perquè Vox quedi en quarta posició i no pugui governar amb el Partit Popular.
Ara que parla de Catalunya, i evidentment en la seva candidatura, on han de buscar els vots és a Catalunya, en el seu cas concret a Barcelona. No tinc clar quina és la seva proposta en relació al referèndum, la taula de diàleg, etc., senyor Pisarello, perquè vostè ha parlat abans de l'Anna Rosa Quintana, vaig veure la Yolanda Díaz, sí. L'Anna Rosa Quintana diu una cosa que després no ha semblat gaire a coses que ha dit en d'altres llocs. Senyor Pisarello, Sumar, si està el govern espanyol, treballarà perquè hi hagi un referèndum aquesta propera legislatura a Catalunya, sí o no?
Bueno, Yolanda Díaz ha dit que ella està a favor, primer, diverses coses. La primera, Sumar, una candidatura de 15 forces polítiques diferents de tot l'Estat, reconeix que Catalunya és una nació i que Espanya és un país plurinacional i que els catalans tenen dret a decidir. Això no havia passat mai a la història. 15 forces polítiques, algunes de Madrid, altres d'Andalusia, altres d'Aragó, etc., que reconeixen que Catalunya és una nació i que Espanya és un país plurinacional i que els catalans tenen dret a decidir. Primera cosa importantíssima. Surt Yolanda Díaz i diu ha d'haver-hi un acord polític a un espai bilateral entre Catalunya i l'Estat. A un espai bilateral, no amb totes les comunitats autònomes, bilateral. I aquest acord polític s'ha de votar el 2024. Escolti, més clar, jo crec que és impossible.
Aquest espai bilateral és la taula de diàleg?
Bueno, la taula de diàleg, com li diguem, si és taula...
No, li dic perquè existia.
Sí, sí, sí.
Existeix, però com que va quedar ja mig desballestat, ja no li... Les potes trontollaven i al final no hi havia potes.
No vull agafar-me literalment o fer un fetichisme dels noms, però el que és important conceptualment és que sigui un espai bilateral on Catalunya pugui parlar directament amb el nou govern que hi hagi a Espanya. I, per tant, què és el que es portarà allà? Bueno, depèn del que vulguem els catalans i les catalanes, no?
Aquest espai de negociació entre Catalunya i Espanya, què més hauria de tenir a part de la consulta, al seu entendre, senyor Pisarello? O sigui, aquest espai de negociació és necessari per parlar de què?
Nosaltres tenim una situació molt anòmala, que és que tenim un estatut d'autonomia trencat, és a dir, un estatut d'autonomia que va ser declarat inconstitucional en bona part pel Tribunal Constitucional, al meu parer, de manera jurídicament no justificable, un estatut que havia estat votat pels catalans i les catalanes, i per tant hi ha una anomalia, hi ha un pacte territorial trencat. Hi ha un pacte territorial trencat. Per tant, mentre es fa una proposta de fons alternativa, que a nosaltres ens agradaria que fos en clau republicana, en un marc plurinacional, hi ha moltes coses a defensar. La llengua catalana, una de les primeres. La llengua catalana, jo sóc una persona que va arribar fa molts anys a Catalunya, però és la meva llengua adoptiva perquè és la llengua dels meus fills, perquè és la llengua de la gent que m'estimo. Aquí tenim un tema, s'ha de defensar la llengua. S'ha de defensar la llengua clarament i s'ha de poder blindar la llengua en aquest tipus de negociacions. Després hi ha temes que són fonamentals per la ciutadania de Catalunya, per la nostra gent aquí. Temes d'inversions, que hi hagi un traspàs de rodalies, que tinguem un sistema de ferrocarrils a l'alçada de la necessitat de la nostra gent treballadora. Això s'ha de poder també discutir clarament, que es compleixi amb les inversions que encara no s'han fet. El corredor mediterrani, fa quant de temps que estem amb aquest tema, que no pot ser que tinguem un sistema de transport que sigui l'Espanya radial, no? Un sistema més en xarxa, on nosaltres puguem tenir doncs, sortida no? a Europa. Doncs tot això s'ha de poder portar al meu parer, en aquests espais bilateral. Digue-li taula de diàleg o com sigui.
Entenc, per tant, que vostè proposa que mentre es parli de com o quan s'ha de fer un referèndum s'hauria d'abordar una reforma de l'Estatut?
No, és que s'ha de parlar de tot plegat. Jo, de moment, ja
sí, però,
dic...
No, però que n'ha parlat,
per saber-ho. Jo el que dic és
perquè
que...
Perquè en una etapa també el PSC parlava d'abordar la reforma de l'Estatut com una possible solució per Catalunya.
Bueno, s'hauria de veure en quins termes. Jo crec que aquest Estatut està molt tocat, però paradoxalment està molt tocat, però hi ha moltes coses que no es compleixen. La disposició addicional tercera en matèria d'inversions. Bueno, que es compleixi això. No és com la Constitució espanyola. Jo estic a favor d'un procés constituent. Jo voldria una nova Constitució, un nou debat constituent, canvis de fons. I el mateix em passa amb la qüestió territorial. Jo veig molt difícil que aquest Estatut es pugui reformar. No veig clar aquest panorama. Però, mentrestant, que es compleixin coses. Mentrestant, que s'aprovin lleis que es podrien aprovar en majories que són fàcils d'assolir i que, per tant, l'argument de les grans majories no sigui un element de bloqueig. Hi ha molts canvis per Catalunya que es poden fer i Catalunya pot avançar en matèria d'autogovern i és el que nosaltres, si som escollits i la ciutadania ens dona la confiança, anirem a defensar a Madrid.
Per cert, senyor Pisarello, ha parlat ara vostè del català. Què li semblen les tres sentències que va donar a conèixer ahir al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya? Mai abans el TSJ havia parlat tan obertament de la constitucionalitat o la legalitat o il·legalitat del model de la immersió lingüística i ahir allà s'escriu, negre sobre blanc, que la immersió lingüística realment a Catalunya no existeix perquè no s'ofereix un ensenyament alternatiu en castellà, és a dir, que no hi ha un model com el model d'escola del País Basc, per exemple, d'una banda, i diu obertament que falta castellà a l'escola a Catalunya.
Jo estic molt preocupat. No soc constitucionalista, no m'he llegit la sentència encara, no he tingut temps de llegir-la. Estic molt preocupat perquè crec que el model d'immersió a Catalunya ha estat un èxit. Ja dic, jo soc argentí d'origen, no? Soc professor, m'he dedicat a fer classes i també he pogut actuar com a ciutadà a Catalunya gràcies a aquest model d'immersió. És un model de cohesió. Ho he vist com funciona a les escoles, com ha funcionat a l'escola dels meus fills ara, on hi ha molta gent que ve d'altres països, i com ha funcionat en el seu moment durant l'antifranquisme, on el model d'immersió va ser un model d'èxit i de cohesió. Jo crec que posar en perill això, dividir els nostres infants per llengua, seria un error enorme. Seria un error enorme i un gran retrocés. Nosaltres no tenim la realitat lingüística del País Basc. Aquí la llengua té un paper cohesionador i d'integració molt diferent. És una llengua d'ús públic, és una llengua d'ús en l'àmbit polític, és una llengua d'ús... I jo crec que el castellà és una llengua que està perfectament protegida. No? Per tant, ja li dic, no m'he llegit en detall la sentència, però estic preocupat i crec que un qüestionament d'un model que ha funcionat seria un error molt greu.
Començàvem aquesta entrevista i vostè, una de les coses que em deia, és una de les coses que hem d'aconseguir des de Sumar, o que ens agradaria aconseguir des de Sumar, és quedar com a tercera força. Primer perquè sabia que ha tret un bon resultat i després perquè, a més, això faria de facto que d'entrada Vox, com a mínim, fos la quarta força política a Espanya. Ahir Santiago Abascal deia que el 155 que es va aplicar a Catalunya era pràcticament un acudit i que si ell està en un govern la situació serà entre Catalunya i Espanya encara més tensa que el 2017. Vostè és constitucionalista. Avui es pot fer un 155 a Catalunya? Aplicar la Constitució per fer el 155 a Catalunya, tal com està anant la política, és factible en algun sentit?
Jo crec que no es podia aplicar el 155 com es va aplicar en el seu moment. Per mi va ser una aplicació inconstitucional. És una via absolutament excepcional, no?, prevista a la Constitució, perquè, diguem-ne, vulnera el principi d'autonomia de les nacionalitats i regions, com diu la Constitució espanyola, que parla ja de nacionalitats. Què és el que passa? Home, el que passa és que Vox està en posicions preconstitucionals. Aquest és el problema. Tenim una força política que està en posicions prèvies a una Constitució que ja va ser un pacte entre determinades forces que venien del franquisme i forces democràtiques que van empènyer per arribar més lluny. Aquesta gent no, aquesta gent està fora de la Constitució. Per això jo crec que, o sigui, no entenc que hi hagi altres forces polítiques d'esquerres o catalanistes que donin per perdudes aquestes eleccions. Si guanya el Partit Popular, si governa Alberto Núñez Feijó, o si governa Alberto Núñez Feijó amb el Santiago Abascal, el retrocés a Catalunya pot ser demolidor. Aquesta gent ho està dient obertament. I no és que sigui un escenari de futur que ens hagi d'espantar però que després en realitat baixaran. No, no, miri el que estan fent a Extremadura, miri el que estan fent a Balears, al País Valencià, prohibint revistes en català, atacant la cultura. Que Santiago Abascal pugui parlar d'aquesta manera desenfadada d'aquest 155 permanent, el que ens està dient és que ells estan disposats a la confrontació, a incendiar Catalunya per obtenir vots a la resta de l'Estat. I crec que el deure de tot català o catalana amb un mínim sentit democràtic, amb un mínima estima per la seva terra, és evitar que aquesta gent pugui governar.
En aquest sentit, entén que Junts per Catalunya avui estigui situat en el no a una investidura de Pedro Sánchez? Ho dic perquè pot passar que Pedro Sánchez li vagi d'un vot, és a dir, que necessiti pràcticament tot el Congrés dels Diputats per intentar arribar a la presidència del govern espanyol.
No, em costa molt entendre com ho explicarien a bona part dels seus votants. Em costa moltíssim, 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 moltíssim. És a dir, ja hem vist en altres moments històrics que la tesi de com pitjor millor és una tesi equivocada. Com pitjor millor quan el que està en joc és que governin forces obertament neofranquistes, em sembla que és, bueno, ja dic, una gran irresponsabilitat i que ens empenedirien molt, molt i molt, perquè molta gent patiria. Jo no puc defensar una cosa així pensant, ja dic, en la gent més humil, en la gent treballadora, amb les dones de Catalunya, amb la llengua catalana i, evidentment, una cosa que per mi és important, amb la gent d'Extremadura, d'Andalusia, de Galícia, etc, que també patiria aquest retrocés.
Aquest matí a Ràdio Estela ens acompanya Gerardo Pissarello. Fem una pausa molt breu per la publicitat, són 2 minuts encara no mal comptats, i en tornar acabem aquesta conversa.
Ràdio Estel.
Ens escoltes amb l'app de Ràdio Estel Oficial. Fantàstic. Ara, si vols que sigui espaterrant, actualitza l'aplicació i tindràs accés a moltes més coses. El directe, la ràdio a la carta i també els podcasts i el canal exclusivament musical Més Estel. Ja ho saps? Actualitza l'app de Ràdio Estel i tria entre totes les opcions.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Perquè ara cal protegir tot allò que som i tot el que volem ser.
I tu, què faràs? Et quedaràs a casa o defensaràs Catalunya?
Vota Esquerra Republicana.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Avui al matí a Ràdio Estel amb el Gerardo Pissarello, amb el número 2 per la llista a Barcelona de Sumar en Comú Podem. Hem afegit a la taula, com ha sigut habitual durant tota la temporada, bona part de la temporada, els dimecres, la Sílvia Barrosa. Com està, Sílvia? Bon dia.
Bon dia.
I ben tornada, la Sílvia Barrosa, periodista, directora del Món. El Jofre Llombart. Com estàs, Jofre?
Hola, bon dia, què tal?
Que és periodista, director de l'àrea de negoci audiovisual del Nacional.cat. I el Joan López Alegre. Què tal, Joan?
Què tal, com estem?
Bon dia. En Joan és professor de comunicació a la Universitat Abat Oliva. Avui ens acompanyaran en temps de tertúlia i, com hem fet al llarg de la campanya, també en les entrevistes amb els candidats que ens acompanyen, li formulen una pregunta. Està preparat, senyor Pissarello, o no?
Clar que sí.
Sí? Vinga, va. Sílvia, tot teu.
Ah, bon dia, senyor Pissarello.
Bon dia.
A veure, en el debat d'ahir es va veure un tàndem molt clar, que no es va produir en l'independentisme, sinó que es va produir entre la senyora Batet i la senyora Vidal, no? entre el PSOE i Sumar en comú Podem. Aleshores, la qüestió és fins a quin punt tenen això ben pensat per no quedar desdibuixats, absorbits, difuminats per la gran marca que és el PSOE, que és un perill que sempre hi ha quan un partit de dimensions més petites va en tàndem amb un partit més gran. O sigui, una cosa és durant l'etapa de govern, però durant la campanya tenen ben pensat això? Els hi surt a compte?
Bueno, el que passa és que has de llançar un missatge a la ciutadania que, d'una banda, és el PSOE és el partit amb el que es pot governar. Diguem-ne, el partit que no és PP i Vox, no? Claríssimament, és amb el que es pot governar perquè és amb el que vam governar ja a la legislatura anterior. I, per tant, has demostrat que té sentit fer-ho. Ara bé, les diferències amb el PSOE hi són importants. És a dir, nosaltres estem convençuts, i això ho deia abans, que si el PSOE no tingués un espai polític com va ser Unidas Podemos en el seu moment, o com és Sumar ara, i no tingués des de fora, per exemple, no, la pressió de Bildu, la pressió d'Esquerra Republicana i d'altres forces, no hagués fet ni la meitat del que ha fet. El Partit Socialista és un partit que, si no té aquesta pressió, es converteix molt fàcilment en un partit de règim. No? Ja ho vam veure, el Pedro Sánchez volia pactar amb Albert Rivera originàriament, i els resultats i la pressió que va tenir per part d'Unidas Podemos, i després ja dic, de Bildu, d'Esquerra, del tipus de bloc d'investidura que es va configurar, els van obligar a fer coses que no volien, no? Per això nosaltres diem, o sigui, això ho tinc claríssim, i jo ho explico cada cop que puc i de manera la més clara possible. Si no hagués estat per la nostra presència al govern, el Partit Socialista no hagués aprovat la llei d'habitatge. Jo escoltava la senyora Batet, llei d'habitatge, però això no ho hagués fet el Partit Socialista. El senyor Joan Clos era el portaveu de la patronal immobiliària. La matèria de treball, moltes coses que ha fet la Yolanda Díaz i que ha aconseguit ella, si fos per Nadia Calviño no s'haguessin aprovat, no? Per tant, amb el Partit Socialista s'ha de governar perquè és l'alternativa que tu tens al PP i Vox i la coalició possible a Espanya. Aquesta és la que hi ha, no? I el Partit Socialista va acabar incorporant coses, però nosaltres tenim un programa que vol anar més enllà en molts temes, en temes socials, en temes d'autogovern, en tema de defensa de llibertats bàsiques. Si fos per nosaltres, la llei Mordassa ja estaria derogada, però allà vam trobar un límit. Bueno, el Partit Socialista necessita ser pressionat, per tant, necessita que hi hagi forces polítiques que el pressionin perquè facin les coses. I nosaltres el que creiem a la ciutadania és el vot per Sumar és un vot que pot deixar en aquest moment a Vox en quarta posició i, per tant, facilitar un govern alternatiu, però ara també som una 15 forces polítiques en una mateixa coalició que es diu Sumar, que ens podem entendre amb Esquerra, que ens podem entendre amb Bildu, amb el BNG, amb altres forces polítiques, per anar més enllà allà on el Partit Socialista no hi arriba.
Joan.
Bon dia, senyor Pissarello.
Bon dia.
Jo tinc un dubte, o crec que vostès tenen una dificultat, perquè en els moments previs d'aquesta campanya vostès mateixos han fet una esmena a la totalitat quan han exclòs a Irene Montero de les llistes electorals, quan el ministre Garzón d'alguna forma doncs, va renunciar a formar part de la candidatura. Una mica el missatge que han donat vostès al seu potencial electorat és... aquesta gent no és la que ens pot donar el millor resultat o és la que podria ser o la que podria tenir més arestes i ens podria dificultar tenir aquesta tercera posició a la que vostès aspiren. Després de fer això, com es aconsegueix aquest tercer resultat? O sigui, no han vostè renunciat a la seva pròpia governança i a la seva pròpia legislació i ara intenten, perquè l'altre dia dèiem una entrevista a la senyora Yolanda Díaz, vamos a governar i lo vamos a hacer mejor. És una forma de dir també, no ho hem fet gaire bé.
No, vamos, que ho farem millor és que som conscients que s'ha de fer millor. Jo crec que es van fer coses molt bones durant una pandèmia, en un moment en què esclatava la guerra, les xifres macroeconòmiques que s'han tingut a Espanya, en general a l'estat espanyol,
són molt raonables en comparació amb altres països de l'entorn. Imagini si tinguéssim la situació de Grècia, d'Itàlia, ara mateix, fins i tot França, no? Que està en una situació molt delicada. El que passa és que hi ha coses que en aquest context en el que estem doncs no han arribat o s'han anat perdent en l'economia concreta de la gent. Tu pots pujar el salari mínim com ha fet el nostre govern, no? Pots pujar el salari mínim, pots defensar els drets de la gent treballadora, pots aprovar una llei pel dret a l'habitatge, però si tens un problema amb les hipoteques variables, haurem d'anar més lluny perquè la gent que té hipoteques variables no es vegi ofegada. Si tu tens inflació, una inflació que s'ha menjat part de les pujades en el salari mínim, doncs el salari mínim haurà de continuar pujant. Si has tingut per finançar aquestes polítiques un impost a les grans fortunes i a la banca que era temporal, doncs hem d'intentar que això sigui una normalitat, que la gent que més té pagui més, com diu la pròpia Constitució espanyola, que hi ha molts que s'omplen la boca i després no l'apliquen a la pràctica. Per tant, que s'ha de millorar i s'ha d'anar més lluny, jo crec que està claríssim. I pel que fa a la primera pregunta, és que Sumar és una força de, ja dic, són 15 partits polítics diferents, on, ara vostè m'esmentava Alberto Garzón i Irene Montero, Izquierda Unida hi és, hi ha gent molt bona i molt valuosa a les llistes d'Izquierda Unida. I per part de Podemos, doncs, hi ha la Ione Belarra, és la secretària general de Podemos que hi és, i nosaltres fins i tot aquí a Catalunya, en ares de la unitat, doncs tenim com a candidat el Lidbe Stringe, que també és un alt càrrec de Podemos. Hi ha gent de Podemos, hi ha gent d'Esquerra Unida que és molt valuosa a les llistes, i per tant, ja dic, no només hi ha hagut la voluntat, sinó que en molt poc temps, a correcuita, diria jo, perquè només hi havia 2 mesos de marge per eleccions, s'ha fet una candidatura progressista, plurinacional, que això és important, Hi ha gent de Compromís, hi ha gent de Més Mallorca, de Més Menorca, gent de la Junta Aragonesista, de Podemos, d'Izquierda Unida. Jo crec que això és una millora substancial en relació amb el que teníem, tenint en compte que, a més, tenim un sistema electoral que és molt injust, i amb aquest sistema electoral, si haguéssim anat per separats, avui no estaríem ni discutint la possibilitat d'un govern alternatiu del PP.
Però amb permís del Pol, si ell m'ho permet, deixi'm-li fer la pregunta concreta, que vostè té molta experiència i és molt hàbil. Vostè hagués posat a la senyora Montero les candidatures, o creu, com deia la senyora Díaz, que era un problema i se l'havia de treure, com diu la seva candidata a presidenta del govern? Què hagués fet vostè?
Jo no he escoltat a Yolanda Díaz en cap cas. Si vostè em porta l'àudio i em diu, miri, aquí Yolanda diu és un problema i no se l'ha de posar. Jo el que dic és, jo no sóc de Podemos. Jo no sóc de Podemos.
Vostè comparteix l'opinió del senyor Pablo Iglesias de que això se'n parlarà molts anys i que és una ignomínia? Això sí que ho va dir ahir, podem posar l'àudio.
Ignomínia?
La paraula concreta no ho sé, però de que això se'n parlarà molts anys i que és una gran injustícia. Crec que aquest és el terme exacte.
Jo li dic el que jo penso. Jo no sóc de Podemos. Jo sóc dels comuns de Catalunya, per tant, respecto al que decideixi Podemos. Podemos ha signat un acord en el que han decidit quins serien els seus candidats i tinc una excel·lent opinió de la senyora Irene Montero. Tinc una relació personal amb ella. La vaig trobar fa pocs dies, quan va venir a trobar-se aquí amb la ministra Verge de la Generalitat, jo hi era molta gent del meu partit, i per tant crec que l'element fonamental, ja dic, és que s'hi hagi aconseguit una candidatura d'unitat que es diu Sumar, 15 partits polítics que van junts i que ofereixen la possibilitat de fer fora a Vox i d'aconseguir un programa que vagi més enllà del que ha fet el Partit Socialista.
Jo sóc Xenoa i vostè és Bisbal.
Bueno, Jofre.
Senyor Pisarello, bon dia.
Bon dia.
Els socis que fins ara han ajudat, o dos dels socis que fins ara han ajudat a Pedro Sánchez a arribar fins aquí, que són Bildu i Esquerra, estan dient en campanya que pujaran el preu, com dient la investidura sortirà més cara. Corregeixi'm, si m'equivoco, ho admeto, que em sembla que aquestes 15 formacions que vostè avui representa, em sembla que no han dit la paraula exacta de pujar el preu. Aquesta és una primera pregunta i va implícita la segona, i si vol el pisto per on van les coses. És a dir, l'Estat, un Estat, el que sigui, es fonamenta bàsicament en grans pilars. Els grans pilars són des de la policia, l'exèrcit, els jutges, els diners i les relacions diplomàtiques. El Ministeri de Defensa és del PSOE, el Ministeri de l'Interior és del PSOE, el Ministeri d'Economia és del PSOE, el Ministeri de Justícia és del PSOE, el Ministeri d'Afers Estrangers és del PSOE. Aquest pujar a preu, tenint en compte que l'única manera possible de que Pedro Sánchez sigui president és passar per vostès, aquest pujar el preu va amb demanar alguna d'aquestes carteres que és realment tocar os de l'Estat? I li dic per una senzilla raó. Jo estic convençut que vostès volien derogar la llei Mordassa. No van poder perquè el ministre de l'Interior era del PSOE. Jo estic segur que vostès haguessin gestionat d'una altra manera les hipoteques variables i enfrontant-se directament a la banca. No van poder perquè el Ministeri d'Economia era del PSOE. I així com tants i tants exemples. No estic menystenint les carteres que vostès han tingut, però ja sap per on va. Aquest pujar preu demana tenir un ministeri nuclear dins d'un estat?
Bueno, hi ha moltes coses. La primera, jo crec que Bildu no ha parlat de pujar preu. Bildu ha sigut molt clar. Ells no investiran, faran tot el que estigui en les seves mans perquè no hi hagi un govern de PP i Vox. Ho han dit claríssim. Esquerra, malauradament, no ha estat en aquesta posició. No ho ha dit de manera molt clara. Jo he escoltat moltes coses, no? He escoltat a gent d'Esquerra Republicana, doncs, en una posició ja derrotista, donant per fet que Feijóo guanyava. Gabriel Rufán va arribar a dir que ell intentaria negociar una taula de diàleg amb Feijóo, la qual cosa, això sí que seria ciència-ficció, no? Perquè una taula de diàleg amb Feijóo i Vox seria absolutament impossible. Per tant, el que a mi em preocupa és que aquí a Catalunya no quedi clar, per exemple, si Esquerra Republicana realment impedirà que hi hagi un govern de PP i Vox, com sí que ho ha dit Bildu. I després, pel que fa a la pregunta que vostè em fa, és evident. El Partit Socialista es va blindar amb el que ells anomenaven els ministeris d'Estat, no? On no volia que nosaltres, efectivament, hi fossin. En alguns s'han fet canvis importants. Per exemple, en Economia, que és un ministeri clau, jo estic segur que si no fos per l'existència de Yolanda Díaz, la senyora Nadia Calviño hagués imposat polítiques que ells no volien. La reforma laboral, ja li dic jo, no la volien. Les pujades de salari, la senyora Calviño no les volia, perquè la senyora Calviño representava la veu dels falcons i dels sectors més durs que venien de la Comissió Europea i ha fet aquest paper de manera constant i permanent. Per tant, aquí tenim un exemple on no portant concretament aquest ministeri pots forçar determinats canvis. En altres llocs, és veritat, s'ha de tenir més força. Per això jo dic que és important tenir força per pressionar el Partit Socialista i per poder incidir més en aquests ministeris o fins i tot tenir un paper en aquests ministeris. Nos ha sigut una força republicana, per exemple. No hem aconseguit que aprovin una comissió d'investigació sobre Joan Carles I. Més d'una vintena de peticions de comissions d'investigació. Quan van ser els fets tràgics de Ceuta, de la valla de Ceuta, no? La massacre allà amb les persones migrants, nosaltres vam demanar una comissió d'investigació. Jo no voldria que el senyor Marlaska repeteixi com a ministre de l'Interior, perquè sé el bloqueig que això significa. De què depèn? Bueno, doncs depèn de la confiança que ens doni la ciutadania, de la força que ens doni la ciutadania, de l'organitzada que estigui la ciutadania. Per exemple, li dic només això, en aquesta legislatura s'han aconseguit molts canvis sense que hi hagi mobilització al carrer, perquè hi havia una suspensió de la mobilització com a conseqüència de la pandèmia. Això ja no pot tornar a passar. Necessitem que la ciutadania estigui organitzada, que la ciutadania sàpiga que fins i tot si no governa el PP i Vox, tindrem una ultradreta i una dreta extrema molt forta en aquest país. I que, per tant, això només es combat, no només amb el que es faci amb les institucions, on els representants polítics tenim les nostres tasques, sinó amb el que faci la ciutadania. Necessitarem mobilització i organització democràtica per contrarrestar aquestes polítiques de dreta.
I com a persona que estima la llengua i que no sap com li agraeixo, perquè a vegades no es diu, i es dona per fet, i està molt bé, que una persona com vostè, que no va néixer en un entorn català no parlant, parli el català d'una manera tan meravellosa, com que és una potestat del govern espanyol, és que si depèn de vostès, demanaran al Parlament Europeu que es pugui fer servir el català com a llengua oficial a la Unió Europea?
No només el Parlament Europeu, el Congrés també ho hem fet de manera molt, molt constant, perquè jo crec que això seria... És a dir, si el català s'arriba a parlar amb normalitat a Madrid, aquí es cau una concepció de l'Estat, s'enfonsa una concepció de l'Estat determinada.
A Madrid vol dir les institucions, no? Perquè
pel
carrer
no,
haurà comprovat
el Congrés,
vostè que és bastant fàcil escoltar
el Congrés,
català.
Es veiem uns catalans a Madrid.
Per això ho dic.
No, al Congrés, concretament. Si allà es normalitzés la possibilitat de parlar en català, aquí cau una concepció que té segles darrere i s'obriria un altre debat en molts àmbits, no només en l'àmbit de la llengua.
Si aquesta vegada hi ha més sort i aconseguim, no sé, una presidenta del Congrés que sigui catalana i autoritza.
No, s'hauria de canviar el reglament. El tema és que ni tan sols el Senat, que és la cambra on se suposa que és territorial, s'utilitza el català més que una vegada, tant en tant, amb no sé quines circumstàncies molt... Bueno, el català, vull dir, les altres llengües oficials.
Sí, aquesta matriu...
Per tant, el Congrés està molt lluny de poder-se fer això. I Josep Borrell, Borrell, quan era president del Parlament, de la, del Parlament Europeu, va utilitzar l'argument de si no es parla al Congrés, perquè s'ha de parlar al Parlament Europeu, a mi que m'expliquen, quan, quan hi havia pressió social. No, no, evidentment que no, no ho demanava el govern espanyol, això no, no ho ha fet mai.
Jo crec que aquesta legislatura caldrà fer-ho més que en altres ocasions, perquè els diputats i les diputades catalans ho fem allà de manera... Bueno, com per pressionar o per visibilitzar o per no naturalitzar que l'única llengua que es pot parlar allà és el castellà, no? Però jo crec que això s'haurà de, bueno, s'haurà de fer més, s'haurà de fer més. Tenim present que vivim en un estat que és plurinacional, és a dir, que nosaltres ho volem com catalans, com a catalanes, els bascos també ho volen amb l'euskera, els gallecs ho volen amb el gallec, doncs els asturians, etc etc. Però que es pot fer perfectament. Jo, honestament, no ho coneixia, vaig estar fa poc al Parlament Basc i vaig veure com tenen ells, no, el sistema aquest, doncs, els pinganillos per fer el ca... I funciona perfectament.
I amb intel·ligència artificial, senyor Pizarro.
Exacte, funciona perfectament. O sigui, es podria fer. El que passa és que jo crec que estaries tocant la matriu d'un estat uniformitzador de matriu castellana molt dura, que obriria molts altres debats, no?
Gràcies.
Senyor Pizzarello, un plaer aquesta estona amb nosaltres al Madrid.
Al contrari, el plaer ha estat meu.
Que vagi molt bé. 9:36, ara tornem.